Bé, com ja heu pogut sentir per la sintonia que està sonant, torna a començar una setmana més la finestra, que després del parèntesi nadalenc us porta uns quants dels espais habituals d'aquest programa. En la finestra d'avui començarem amb el Fem Salut, que us presenta un servidor. Tot seguit, l'Assun ens durà el Sempre Viva, i ja al voltant de les 12 tindrem els temes de psicologia amb el Joan Cubells i la Montse Rofes, i tancarà la Montse Bartolomé la finestra amb el Va de Llibres. Us deixem, doncs, amb el primer espai de la finestra, el Fem Salut. Bon dia. El primer Fem Salut després de les vacances de Nadal hem decidit fer-lo monogràfic. En ell tractarem una problemàtica que és més o menys extensa i que afecta de forma especial als joves. Per fer-ho, hem convidat a la nostra ràdio el Josep Rovira, coordinador d'Energy Control a Catalunya, i el nostre company Joan Cubells, que va ser voluntari d'aquesta ONG al seu dia. Esperem que entre tots dos ens puguin aportar alguns nous coneixements sobre les drogues i de quina manera aborden ells aquesta temàtica tan problemàtica. Bon dia. Estem aquí amb el Joan Cubells i amb el Josep Rovira. El Joan Cubells és un col·laborador de la nostra casa, un habitual des de fa un temps, que fa temes de psicologia, i el Josep Rovira és el coordinador d'Energy Control a Catalunya. No ho tinc mal entès.
És així, no, Josep?
És així, molt bé.
Doncs bé, estem en tots dos, el Josep Rovira està a l'altra banda de la línia telefònica perquè parlem amb ell des de Barcelona, i el Joan el tenim aquí al nostre costat als estudis de Ràdio Falset. I bé, per què hem decidit parlar amb ells, amb els d'Energy Control? Doncs bé, avui abordarem un tema que és preocupant a la nostra societat i sobretot perquè afecta el nostre jovent. És el tema de les drogues. I per parlar-ho, per fer-ho, no fer-ho de la manera habitual de dir quins són les drogues i per què es consumeixen i quins símptomes donen, ho hem enfocat des de la perspectiva de la prevenció, una mica de la reducció del risc, perquè sabem que la gent jove, per A o per B, quan està en aquesta edat adolescent, part d'aquesta gent consumirà. I aleshores vam pensar que una manera d'enfocar-hi era parlant amb els d'Energy Control. I per començar i situar una mica el tema, ens agradaria que el Josep ens expliqués una mica què és això d'Energy Control.
Mira, el 1997 vam començar un treball de prevenció molt adreçat al que serien els consums lúdics o recreatius o que es produeixen en els espais d'oci, des de la perspectiva de realitat d'uns consums que s'estaven produint i que hi havia un procés d'increment o de proximitat en els usos d'aquestes substàncies molt relacionades amb el que és la voluntat de viure una experiència de diversió. I significa també, doncs, amb l'element de veure joves en l'ús de les substàncies unes oportunitats, en la manera de passar el seu lleure i el seu cap de setmana. Aquesta realitat ens feia visualitzar una realitat que mai la prevenció es havia dedicat a la gent que consumia, sinó que la prevenció sempre es havia orientat en aquells que no la consumeixen i mantenint una posició d'assegurar que segueixin sense consumir-la. Però això, des d'una perspectiva de salut pública, clar, ens semblava una atrocitat, perquè segurament a qui era necessari atendre eren aquells que ja estaven en situació de risc i que no se'ls podia deixar en una situació d'indefensió o a la seva sort, de la possibilitat de produir-se danys a si mateixos.
I en certa manera, l'ideal és que no s'arribi a consumir, però el que hem dit al principi, malauradament, estem immersos en una societat en què, sobretot els adolescents, tenen una certa aversió a provar coses noves, i entre elles les drogues, i això els comporta que se fiquin en aquest món de les drogues, moltes vegades només per provar coses noves.
Sí, fixa que nosaltres també és que és un element molt important. Quan mirem les estadístiques de l'Observatori, com pot ser l'Observatori Espanyol de Drogues, l'abstinència és l'anecdòtica, perquè la gran majoria de població adolescent o jove, o ja la població en general, perquè no hem de pensar que el tema del consum de drogues és exclusiu en els joves, alguna substància consumeix. I si ens anem a lo que és l'espai de l'oci, de la diversió, veurem que, com a mínim, l'alcohol té un pes molt important. I nosaltres, en el treball informatiu de prevenció i de que reconeix o recull també l'aspecte de la reducció dels riscos, també el tractem amb l'alcohol. Això vol dir que, a més, de contextualitzant-lo des d'una posició raonable, perquè la majoria dels riscos que es relacionen o es viuen amb la nit i en el consum de drogues estan vinculats amb el consum de l'alcohol. No? I per això doncs, és una substància més sobre la que hem de treballar i hem de donar referències sí,
després,
de precaució.
Si et sembla, entrem a parlar una mica de quins són els temes que tracteu. Bàsicament, Energy Control, Joan, tu que has sí. estat a dintre, precisament per això... El Joan, el Josep, el coordinador.
Sí, i en un moment jo vaig estar dintre, vaig estar més vinculat ara en aquest moment.
És a dir, això es mou una mica per tema voluntariat, si no ho tinc sí. mal entès, oi?
Sí, sí, sí. Bueno, de fet, el Josep, això t'ho pot aclarir millor. Jo, de fet, vaig començar com a voluntari a Energy Control a Tarragona. Vam estar en contacte doncs, amb els de Barcelona, vam fer algun curs... De fet, gent de Tarragona havia fet algun curs més específic amb ells sobre formació de com pues, bueno, contactar no? amb el jove i, bueno, i després també, que era una cosa que també volia dir abans, no? que m'agradaria saber què en pensa el Josep. O sigui, Energy Control té una manera diferent, diguéssim, a l'hora de presentar aquest contingut preventiu en els adolescents, no? Entrant inclús dins les escoles i fent aquesta tasca preventiva amb tallers més específics per a aquest adolescent, i després també és l'altra part de que Energy Control accedeix als llocs de, diguéssim, de la festa de nit. No? I aquí, diguéssim, que i la manera de contactar amb l'usuari de la festa, no sé com diu ara, no? però amb aquella persona que participa de la festa, i que, bueno, i que inclús fa un ús, diguéssim, responsable no? de les drogues o del consum de drogues que ell consideri que ha de fer. Això per una part, no? És a dir, que hi ha una part cap a adolescents i una altra part més que és cap a un públic més o cap a una gent més àmplia, no? I grups de gent heterogenis, que no, perquè amb el tema aquest de les drogues també sembla que tot s'acaba, diguéssim, posant tot el mateix sac. No? Però, bueno... Això era una part. Des de Tarragona havíem fet alguna cosa també de treball dins les escoles i, bueno, i això doncs, donava molt de resultat, sobretot per veure com la interacció que es produïa no? quan t'adreçaves als joves sense aquest discurs moralista i amb aquest, diguéssim, no consumeixis, sinó bueno, escoltant-los i a partir d'aquí intentant establir un diàleg.
En definitiva, la filosofia vostra més o menys se resumiria amb el tema de reducció de risc, una mica.
Bé, que
millor que no s'arribi a consumir, però, com ha estat dient tot el rato, pues, com es consumeix, pues, almenys la persona que consumeix que ho faci d'una manera responsable.
Partint de la idea que, en definitiva, la gent ha de prendre decisions i les pren sí. per si mateix, és a dir, que nosaltres no podem posar-los en el seu lloc per decidir per ells mateixos. Nosaltres treballem educativament en un projecte de que la gent sigui autònoma i sigui responsable d'ella mateixa. Això és un treball que ha de tenir un acompanyament en el que és la seva adolescència i com a forma d'educar no? per l'autonomia de les persones, però també és un reconeixement a la persona des d'una posició després de llibertat individual. Aleshores, nosaltres, des de perspectiva humanista, no defugim el que són els models autoritaris d'imposició d'allò que ha de fer l'altre. Entre altres coses, perquè moltes vegades és una perspectiva autoritària o d'imposició, l'altre el que pot fer és assentir, però després actuar d'una manera absolutament contrària al que sí. ens està dient, perquè justament potser ho fa per, bueno, per satisfer, però no perquè la seva actitud i la seva posició sigui clara en el no consum. En aquest punt, sobretot, si parlem amb adolescents, és mobilitzar aspectes crítics en les seves decisions, confrontar-lo amb situacions de quotidianitat, amb situacions que justament el posicionin personalment en el no consum o consum. En el no consum, ajudar a mantenir aquesta posició, ajudar a mantenir una posició en la qual un se senti a gust, no se senti a vegades...
pressionat pel grup, per exemple.
Exacte, sí, afirmar la posició i que se senti còmode amb la seva decisió i saber-la defendre. Ara, en aquell que fa opcions de consum, que tingui un major coneixement dels aspectes del risc, coneixement en la consciència, de voler gestionar-los, poder-los reconèixer, i així doncs, fer-ho també amb la capacitat de reconèixer aquells riscos, no aquells que són més o que poden suposar uns grans danys, que moltes vegades són els que definim i els que fem menció, sinó aquells Exacte. Riscos que són molt més propers i que en definitiva l'han d'orientar en poder valorar fins quin punt la seva conducta de consum està orientada cap a uns objectius de satisfacció o comença a haver ja aspectes que, no? són, que poden ser problemàtics i que poden ser potser a l'inici conflictius, sí. però que poden acabar amb un dany important.
Una mica clar, heu explicat la vostra filosofia.
I amb aquest punt també em sembla que, o sigui, precisament, no, des d'aquest model tan repressiu, uns pares que detecten a un adolescent, per exemple, que fuma haixís o marihuana, no? La relació que s'estableix entre aquest pare o aquesta família i aquest noi ja d'entrada, si se centra en el discurs, diguéssim, repressiu, ja per si és problemàtic. Quan en un moment donat és una cosa que, bueno, que millor que no fumi un adolescent, per suposat que sí, però si fuma, depenent de com es posiciona l'adult davant d'allò, pot tirar cap a un problema o pot, diguéssim, doncs, bueno, fes una anàlisi del que està passant i que s'ajudi a prendre les decisions i per suposat que sí, els límits s'han de marcar, no?
Una mica ho ha explicat ja ara quines són les vostres idees, la filosofia, i ens agradaria que ens expliquéssiu com ho porteu a terme. Abans heu explicat una mica el tema de ficar les parades, diguéssim, a fora dels llocs d'oci. També he sentit que comentava el Joan abans que el teníeu anàveu a vegades a les escoles o als llocs educatius, diguéssim, per fer xerrades en aquestes qüestions, tallers, etc. Una mica m'agradaria, Josep, que ens expliquessis una mica quin és el funcionament i com ho organitzeu una mica tot plegat.
Diguem que són la perspectiva de formes d'abordatge en el medi educatiu és molt diferent en el que fem en l'oci, eh? Perquè en el medi educatiu treballem en franges d'edat de 15, 16, 17 anys, en el que la majoria d'aquesta població ja té algunes substàncies molt pròximes i fins i tot poden estar fent consum un nombre important a vegades, i com pot ser l'alcohol i el cannabis. Fem i treballem molt els aspectes dels riscs relacionats amb aquestes substàncies, els aspectes de quotidianitat, els aspectes de proximitat d'allò que els hi succeeix o els hi pot succeir a coneguts seus, i que defineixen doncs, què haurien o com haurien de respondre ells davant d'una situació com aquesta, de les que presentem. És a dir, que busquem i mobilitzem posicionaments crítics, no? Coneixent i parlant de situacions de risc que els hi poden ser propers. En aquest tema, doncs, sí que és cert que poden sortir altres aspectes de consum, però són no definitoris del grup, sinó potser de persones en concret, i que aleshores, en tot cas, es possibilita un treball molt més selectiu o més individual en aquelles persones que poden estar fent altres tipus de consum que no són els pròpiament més amplis que poden estar donant-se, que són alcohol i cannabis. Les referències de l'actitud davant de la substància són molt importants, perquè no és només el risc en la relació de la persona i la substància, sinó allò que posa com a càrrega individual, de personalitat, de posicionament, cada subjecte. I si treballem els aspectes crítics d'actitud preventiva, diríem, davant de la qual són instruments molt vàlids després per com enfrontarà aquesta persona possiblement una altra decisió cap a una altra substància. L'altre aspecte ja seria l'oci nocturn, perquè en un lloc pots treballar des d'una situació de grups cautius, no?, en els quals ens veiem aquesta setmana o la setmana que ve seguim treballant i anem aprofundint sobre la temàtica. En canvi, en l'oci nocturn la gent acudeix en aquell espai justament a divertir-se, i en aquest punt nosaltres el que intentem és que hi hagi espais informatius disposats d'una manera propera, seguint el look, seguint una mica els codis de comunicació de la pròpia espai, sigui sala de discoteca, sigui rave o sigui festival, i en allà la gent el que troba són materials informatius sobre diferents substàncies, gent que a qui preguntar, i aquí justament no veuen com estrany, perquè gent que coneix la nit i ha sigut present també en ella, i vol dir que no només hi ha una proximitat horària i de temps i de lloc i d'espai, sinó també simbòlica, no?, en les referències del subjecte que està comunicant amb l'altre. I després en alguns espais també hi disposem els espais d'anàlisi per justament detectar substàncies adulterades i també per facilitar la comunicació amb el consumidor.
És a dir, una mica, doncs, si us porten una droga, diguéssim, l'analitzeu, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, perquè en el que seria festes rave o el que són grans festivals, un espai d'anàlisi, a part de poder fer una alerta que pot ser útil per a altres persones que poden portar aquella substància o que poden estar en posició de voler-la comprar, és un moment en què ens permet, a part de parlar del producte, aquell, doncs bé, pensaves comprar cocaïna, però en aquest anàlisi trobem que hi ha poca cocaïna i hi ha altres productes. I en l'èxtasi, gas de l'èxtasi, tu pensaves comprar èxtasi i vés a saber quin producte han posat, perquè aquí no hi ha èxtasi. Això és una informació que és útil a la persona per saber que els riscos ja no estan relacionats amb la substància de l'acció, sinó que estan en relació a una substància adulterada que no té coneixement directe de què significa. Però l'altra cosa és que durant es produeix aquesta relació d'anàlisi, hi ha una relació de comunicació, no? Hi ha sobre un canal de diàleg en el qual s'explores doncs, coses, la persona té possibilitat de preguntar, de resoldre certs dubtes.
I en certa manera també s'obre doncs, el camp que si una persona us ha contactat en aquell moment, com que rep una informació, després en qualsevol altre moment, ja fora de l'oci nocturn, diguéssim, pot posar-se en contacte amb la vostra web, amb el vostre telèfon, per tal de fer les preguntes que cregui convenients o bueno, si es troba en una situació problemàtica doncs, que la puguis resoldre.
Sí. Nosaltres durant la setmana tenim el que és des de la web el nostre mail. Hi ha un foro virtual en què participen 2.400 persones i després el telèfon d'informació que aleshores també truquem, bueno, rebem les trucades sobre preguntes diverses i també assessorament i a vegades sí, orientació sobre aspectes de consum problemàtic que es pugui estar produint alguna persona.
Si tenim-nos una mica amb l'actualitat, i si us sembla, parlem una mica de cap a on, quines tendències hi ha actualment. Abans, no fa tants anys, potser fa 10-15 anys, el drogadicte tipus es veia com aquella persona heroinòmana, etcètera, que en l'actualitat sembla que no existeixi tant i que doncs, bueno, la cosa ha anat canviant. No sembla que hi ha més cocaïna, més drogues de síntesi, fins i tot he sentit dir que ara ja apareixen noves coses com els bolets. La dinàmica, com definiríeu el patró de consum actual? Quines coses consumeixen més habitualment a hores d'ara?
Mira, el que és cert és que, clar, l'eix de consum que va ser l'heroïna en el seu moment i de la qual molta gent que tenim més de 30 anys vam crear el nostre discurs de drogues, no?, en aquell moment, actualment no té res a veure i entre altres coses fixeu-vos que fins i tot l'heroïna és l'única substància que ha animat en el seu consum i que la població s'ha fet gran perquè no hi ha hagut nous consumidors o pocs nous consumidors d'heroïna. En canvi, si ens anem a tota la resta de substàncies, en totes detectem o un increment o una estabilitat, però en tot cas en la gran majoria una tendència d'increment, d'augment dels consums. Això vol dir que és una societat molt més consumidora, és una societat molt més a l'accés a les substàncies, en el qual doncs, hi troben moltes altres oportunitats en les drogues, ara, avui, de les que trobava doncs, abans. No? I en aquest punt doncs, el que podem dir és que hi ha certes substàncies que es mouen en una minoria de la població, en el seu ús, com poden ser les més de caire al·lucinogen, com podrien ser l'LSD doncs, és poc utilitzat, la ketamina és també poc utilitzat, però després tenim altres substàncies que sí que han tingut un increment important i aquí trobaríem sobretot en representació el cànnabis i la cocaïna. No?
I l'altre dia, justament en un curs que vaig anar, comentaven el tema dels bolets, que ara sembla que el tema dels bolets que és un al·lucinogen que també s'està ficant una mica de moda entre el jovent.
Sí, i fins i tot en l'últim Observatori Català de Drogues es detectava que posterior al cànnabis era la substància més propera al que era adolescents. El que sí que és cert és que com a al·lucinogen té la possibilitat de ser produït per un procés d'autocultiu, no? I això fa que la posició d'accedir a substàncies que necessitin de recórrer a un mercat negre i que es pugui fer un aprovisionament entre amics o coneguts sense anar...
Davant del llit, moltes vegades, segons tinc entès. Fiquen els bolets en una caixa, sota el llit, no?
Sí, diguem allí... que hi ha sistemes de producció i que ja venen les espores presentades dins uns pans, no? I aleshores vol dir que que un fàcilment s'ho pot fer a casa seva, amb el que vol dir que també té una producció a vegades elevada, això, i que fàcilment doncs, porta que un doncs, acabi passant amics, i això vol dir que també per aquí pot haver-hi hagut l'extensió d'aquests consums, que durant molts anys, o durant l'època que l'èxtasi va tenir major importància, potser els elements al·lucinògens o les substàncies al·lucinògens van quedar una mica arraconades. En aquest moment l'MDMA ja no té la importància que havia tingut, sinó que bueno, tampoc podem dir que ha davallat una mica, i en canvi hi ha altres substàncies que van agafant el seu pas, com pot haver sigut els filofibes, els bolets. No?
Teniu dades, Josep, amb el cas dels bolets, de que hi hagin hagut consums problemàtics o problemes derivats a partir de...
Bé, el que sí, pot haver-hi hagut algun efecte de mal viatge i ansietat, però és una substància que fins i tot a nivell de risc, que bàsicament és el del mal viatge, no? Sí. Doncs aquests efectes, en lloc de ser plaents o estar relacionats amb emocions, visions gratificants, comença a ser amenaçador, és molt menys possible que es produeixi fins i tot que l'LSD. Diguem, és molt més portable i fins i tot la seva durada és menor que l'LSD. Sí. Així doncs, els efectes aguts problemàtics del psilocibe són molt pocs. És una substància que durant molts anys doncs, ha estat d'ús legal a Holanda, perquè realment en relació a elles hi ha poca, es descriuen pocs efectes danyosos. No? Tot i això, esclar, evidentment, per certa població podria ser de risc quan parléssim, doncs, fessin referència, per exemple, a persones que poden tenir antecedents psiquiàtrics o una...
El que anava a dir, sobretot, totes aquestes substàncies poden derivar, si es produeix un consum continuat o en determinats casos poden arribar a trencar una mica l'equilibri psicològic de la persona i poden derivar en problemàtiques més greus. És igual com tampoc, si no ho tinc mal entès, la majoria del consum d'aquestes drogues que estem parlant doncs no es coneix ben bé què pot derivar a la llarga si es fa un consum repetit de la substància.
Bé, en el cas dels psilocibes, el consum continuat amb al·lucinògens, és cert que, si veurem, és les substàncies que menys índex de consum continuat es produeix amb els d'aquests tipus d'al·lucinògens. No? No hem de pensar en usos d'aquestes substàncies com a consumidors que poden fer ús diari. No, en aquest cas no és així, perquè hi ha un moment que l'element d'efecte al·lucinogen
desapareix.
No? Desapareix i no té sentit per això el consumidor de seguir-ho. L'altra cosa serien altres substàncies que, evidentment, en consums continuats i intensius, doncs el temps no només són efectes secundaris o problemes psicològics que poden produir-se en el moment del consum, sinó a la llarga podrien tenir una incidència. Ara fa poc que, per exemple, en cas d'èxtasis, en consums continuats i intensius, es mostra que aquest certa població en què poden tenir efectes importants sobre el que són els elements de la memòria.
I a banda també hi ha els famosos monos de les drogues, en aquest cas sembla que, com que l'heroïna ja ha quedat una mica en un segon pla, sembla que es quedaria reduït al tema de la cocaïna, i no sé si alguna cosa més, no? El tema de la dependència, que del consum continuat gairebé diari, doncs per tal de no tenir el mono.
És cert que en aquest cas el síndrome de privació, de malestar, que podríem dir molt bueno, de privació a nivell psicològic de la cocaïna és molt fort, no? I en aquest cas hem de veure que és una substància que ha agafat o ha reemplaçat totalment en el que és la primera demanda cap als centres assistencials, és a dir, que ara hi ha moltes més demandes com a primeres de cocaïna que no d'heroïna, perquè el cert és que hi ha hagut una tendència d'increment en el consum que arranca del 87 fins a l'actualitat i amb un increment de consum que s'ha mantingut, quan les referències cap a la cocaïna, en el que són aspectes de precaució, de risc, no s'han fet tan referència com poden haver-se fet fins i tot amb l'èxtasi, que ara podem dir que existeixen uns usos menys intensius dels que es havien provocat o es havien donat a primers dels anys 90. Aquí tenim un element de substància que, a més, que sí que genera efectes de desig, el que diu desig irresistible en aquelles persones que comencen a posar la cocaïna en un consum continuat i, a més, els situen en espais molt diferents, que no només al moment de l'oci del cap de setmana, sinó que l'introdueixen en molts aspectes de la relació de la seva vida. No?
Clar, a partir del moment que el consum es torna convulsiu, i en el cas de la cocaïna pues, sembla ser que porta cap aquí, pues és quan això ja comença a ser un problema per aquella persona. No?
I és que la cocaïna és una substància que si la posició de l'autocontrol, de posar-se límits, però no límits justificatius, que moltes vegades en el consum de drogues hi ha persones que poden fer una justificació del seu consum davant de la pressió que poden rebre que allò està mal fet i que ho ha de deixar de fer. Llavors, en lloc de fer una racionalització reflexiva d'allò que fa i per què ho fa, a vegades el que fa són discursos justificatius exclusivament, no? Però en el cas de la cocaïna i en la posició del control sobre el consum, hem de tenir molt clar que és de les substàncies que la capacitat de posar límits al desig de seguir consumir és la que ha d'estar més treballada i més preparada, perquè és una substància que per si mateix, tal com actua a nivell neuronal, no? Incideix molt en el desig de repetició, en el desig de tornar-se a produir l'efecte per continuar, no?
Pues, bueno, només m'agradaria que fessi un breu comentari sobre què penseu del tema del consum d'alcohol, que ja hem anomenat abans que vosaltres també hi treballeu, no? En el tema dels, quan esteu en espais d'oci, no? En el tema de l'alcohol, pel tema de la seguretat vial, sobretot del jovent a l'hora de conduir la nit.
Sí, i el tema del qual realment hauria de ser la preocupació número 1, eh? Això no vol dir que no desatem els altres consums, però és que des d'una posició de coherència ens sembla que per la qual hem de començar a treballar, perquè és l'element de substància que, a més, en relació a la qual més fàcilment es produeix una posició de consum pel propi ritus de pas, no? Què et diuen els pares? No, no beguis quan ets petit, eh? No beguis perquè quan ets petit. Eh? I tothom coneix que quan serà gran beurà. Eh? És a dir, que la posició dels ritus de pas com a manera d'expressar-se, de representar-se com a ja més gran, no? I l'element cultural en què és festa quan hi ha alcohol, no? Fa que els efectes o les posicions de la manera de divertir-se amb l'alcohol estiguin molt vinculades. I per això s'ha de treballar. S'ha de treballar perquè moltes bronques a vegades estan relacionades amb l'alcohol, certs accidents de trànsit, que és la primera causa de mort en joves, estan relacionats amb l'alcohol. Certs aspectes d'accedir a algunes relacions en la qual després un s'arrepenteix de haver tingut que veure l'alcohol. És a dir que, a fi de comptes, són els riscos més propers als jocs amb alcohol per als joves.
També que poden comportar a curt termini, diguéssim, un problema més tràgic, una situació més tràgica, perquè els accidents, malauradament, cada setmana, cap de setmana rere cap de setmana, sentim tots al Telenotícies o a qualsevol lloc, doncs, i tots coneixem gent propera que ha patit accidents, doncs, moltes vegades relacionats amb temes d'aquests d'alcohol i conducció, diguem-ho així.
I l'alcohol en el consum a llarg plaç, continuat, és una substància...
És tan perjudicial com qualsevol altra, evidentment.
I més, diguem, i més. Els efectes que jo, a part de prevenció, he treballat molts anys en tractament, els efectes neurotòxics de l'alcohol o com pot minar, diguem, els aspectes de relació amb la família, amb el pare, són molt durs, eh? Per això, doncs sí, és cert que l'alcohol és un objectiu important dins el nostre àmbit de treball i que en l'inici costa més d'arribar-hi. Per què? Perquè una, la gent que consumeix alcohol no té moltes vegades la idea de que està fent un ús d'una droga. Pot venir algú amb un cubat a la mà i dir no, jo no de drogues no em prenc. I dic, home, i això què és? Jo, si això fos droga, jo seria un alcohòlic. I respostes o sortides molt curioses. Fins i tot en el que seria el tema de treballar preventivament l'alcohol en una escena de nit, és com si, no, home, però no vindràs a tallar el rotllo, no? Les drogues són drogues i l'alcohol... I això ha fet que hi hagi certa dificultat a vegades de treballar-ho, no? Alguna vegada ens hem trobat alguns que ens han dit, home, és que tracteu l'alcohol com si fos una droga. Però bé, bueno, és una cosa que penso que s'ha d'anar entenent i que, a fi de comptes, el que intentem és que justament les decisions cap a l'ús de qualsevol tipus de substància es faci
amb tot el coneixement de causa.
Exacte.
Pues bé, se'ns ha tirat el temps a sobre, han passat els 25 minuts. Moltes gràcies al Josep Rovira i al Joan Cubells per acompanyar-nos al nostre espai de Fem Salut. Només m'agradaria, Josep, que ens diguessis per últim la web i el telèfon de contacte de la vostra ONG, per tal de que si algú que ens hagi sentit es vulgui ficar en contacte amb vosaltres per fer qualsevol qüestió, ho pugui fer.
Mira, hi ha la pàgina web que és energycontrol.org. Allà, doncs, per posar-se en contacte ho poden fer a través del mail i poden consultar tot el material informatiu que hi ha a la web. I després també el telèfon d'informació, que és un 902-253-600. 902-253-600.
Doncs bé, no ens queda més temps. només agrair-vos a tots dos que hagueu estat amb nosaltres al nostre programa i moltes gràcies, res més.
Gràcies.
Molt bé, una abraçada.
Adéu. Avui gairebé ja hem exhaurit el temps, per tant, només ens queda acomiadar-nos. No sense abans recordar-vos que aquest programa el podeu tornar a sentir diumenge a partir de les 6 de la tarda i dimecres a les 8 del vespre. Res més, només desitjar tornar a trobar-vos d'aquí 4 dissabtes i fem salut entre tant. D'acord? Fins una altra.